Continuant amb la programació religiosa, ara des de Menorca els oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febré, en Toni Follana i nos control, Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i una reflexió pastoral.
Un programa marcat per l'alegria de l'ordenació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga, que va tenir lloc ahir a la Catedral de Menorca.
Menorca compta amb un nou pastor que ens guiarà per conèixer i anunciar l'Evangeli de Jesús. Preguem tots pels fruits del ministeri episcopal del bisbe Gerard.
Comencem i ho fem amb la reflexió del Salm 7 que ens fa arribar negat i vos, monja de Santa Clara.
Aixopluc. Salm 7. Senyor, Déu meu, en tu em refugi. Així comença la pregària d'un acusat innocent. En el llarg del Salm destaca es tu. La Bíblia, en els textos originals hebreus i grecs, tracta de tu a tothom, des de Déu nostre Senyor, en el darrer dels germans i germanes. Llegim. Tu salvem, alliberem. El set, desvetla't i surt a defensar-me. Fem justícia. Que no m'arrabassin sa vida com lleons, si enclaven ses urpes, ningú no en salvarà. Tu, Déu just, dona sa raó a s'innocent, tu que penetres el cor i els pensaments. Surant s'esposa totalment davant Déu. Es descalça, amb una gran riquesa d'expressions i d'imatges que cor prenen. Però també a la vegada se'ns fan estranyes per la forma tan directa de dirigir-se a Déu i el llenguatge emocional que sense disfresses és expressió de pors de ésser humà, del seu sofriment a causa del mal i l'escàndol de la injustícia. Surant fa arribar les seues queixes a Déu, que de fet són més bé desitjos i súpliques perquè intervengui per ajudar i salvar, i deixa a Déu sa darrera paraula. Trop preciós poder dir de veritat: Senyor, Déu meu, en tu em refugi. Déu, ets escut que em protegeix, ets salvador des rectes de cor. Déu és un jutge just. Don gràcies al Senyor perquè és just. Canta el nom del Senyor, l'Altíssim.
Tot seguit els oferien les notícies més importants de l'Església de Menorca. Per començar, la informació de l'Escola de Restauració de Canegadet de Càritas Menorca.
Recentment ha finalitzat la primera etapa de formació que s'ha ofert durant aquests mesos a l'Escola de Restauració Canegadet de Càritas Menorca. Des del passat mes de setembre s'han realitzat dos cursos que han comptat amb 24 alumnes, dels quals han après tècniques bàsiques de cuina i sala i receptes tradicionals de la cuina menorquina. En aquest projecte ha estat fonamental la col·laboració de la família Mariano, de cuiners i entitats com Fra Roger i altres empreses del sector, com també el suport de diferents entitats públiques. L'Escola de Restauració Canegadet continuarà oferint aquests cursos de formació i a la vegada es treballarà perquè es converteixi en un restaurant que funcioni com a empresa d'inserció i que gestionarà mestral inserció i medi ambient, empresa social propietat de Càritas Menorca.
Seguim amb els detalls de la tercera jornada de teologia.
En el marc de la tercera jornada de teologia d'aquest curs, Lluís Agustí Parrot ha ofert en el Seminari Diocesà Ciutadella una conferència sobre el tema Església Particular i Església Universal. El germà marista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona va destacar que el fonament de l'Església és Jesús i que és molt important sentir-nos cristians en comunió amb tots els cristians d'arreu del món. Com ens recorda el Papa Francesc, les diòcesis i les parròquies enriqueixen el mosaic de l'Església Universal. El sínode que està vivint aquests anys l'Església ens està mostrant la importància de l'eclesialitat sinodal, que tots som Església i hem de viure en comunió i caminar junts, cultivant el diàleg, l'escolta mútua i el discerniment. Al canal de YouTube del Bisbat de Menorca podeu veure la conferència completa.
Per acabar, la informació de la trobada del grup de joves de Barcelona.
La història de conversió de Sant Pau ha estat protagonista d'una de les recents trobades del grup de joves de Barcelona amb na Maria Dolors Amat. Van destacar que aquest apòstol segueix sent un testimoni viu de gran entrega per donar a conèixer l'Evangeli i l'obra de Crist. En aquest sentit, van meditar la carta als Corintis, capítol 12, que parla dels dons de l'Esperit. Sant Pau va estar obert a la diversitat i a la universalitat. Posa de manifest que l'Església de Jesús no està pensada per a uns quants privilegiats, sinó que està destinada a ser lliure, a obrir-se a la universalitat i a la diversitat de llengües i cultures. El seu testimoni ens inspira a fer possible comunitats fraternals que ens ajuden a créixer en la fe, l'amor i el compromís. D'altra banda, en una altra estona de convivència, els joves van reflexionar la fe i la biologia, manifestant que la descoberta de Déu ens marca l'existència i ens aporta el goig de la fraternitat i la transcendència.
I ara els hi donem a conèixer l'agenda amb les activitats que tindran lloc aquests dies a Menorca. Primer de tot, l'acte és motiu de l'ordenació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga.
Avui, diumenge 23 d'abril, a les 11 hores, el nou bisbe celebrarà l'Eucaristia al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Després de la missa hi haurà un ball de geganters al recinte del santuari. I els divendres 28 d'abril, a les 19:30 hores, l'arxipestat de Mo convida a la celebració eucarística del nou bisbe a la parròquia de Santa Maria. Després de la missa hi haurà una petita festa popular a la plaça de la Conquesta.
Quarta jornada de teologia.
Divendres 28 d'abril, a les 20:15 hores, al Seminari Diocesà de Ciutadella, conferència sobre el ministeri i els nous ministeris, a càrrec del professor Jaume Fontbona Misser.
Ruta jove pel camí de cavalls.
Dissabte 29 d'abril al matí, excursió per als adolescents i joves des de Cala Mesquida a Esgrau.
En la cloenda del programa d'avui, escoltar la reflexió que ens fa arribar mossèn Joan Bosco Faner.
Avui us he de dir que crec en la resurrecció i prec pel bisbe Gerard. Vivint temps de Pasco, però ho sabem que la resurrecció de Crist, que desafia les lleis físiques, mai es podrà demostrar científicament. Per això alguns, davant d'aquest anunci, presenten indiferència, refús i fins i tot un humor que no ens agrada molts. Avui sembla que els temes en to d'humor gaudeixen el privilegi de tenir porta oberta. I si és cert que a cap ment ben organitzada li manca l'humor, com diu Coleridge, també ho és que hi ha dos nivells d'humoristes, l'incívil, el malèvol, i l'elegant i el cortès, com diu en Ciceró. Avui es pot professar sense escàndol la idea epicúria, després de la mort el nostre cos es descompon sense remei, o la platònica, tot i que el nostre cos es descompon, la nostra ànima immortal queda alliberada. Però la idea cristiana resulta per alguns irracional o petulant. La resurrecció per als cristians no significa, com pretenien els saduceus, la represa de la vida corporal interrompuda per la mort. Si a cas, es veig semblant a la metamorfosi que el cuc experimenta a l'interior de la crisàlida per a sortir convertit en papallona. Els creients en notícies i humors malèvols a la nostra fe, emblemes i imatges, ens han d'ajudar a aprofundir més i a seguir Jesús a la manera en què ho van fer els apòstols. Jesús és una veritat històrica inqüestionable. Existeixen prop de 5.000 manuscrits de text de l'Evangeli que així ho confirmen, datats entre els anys 80 i el 250. Els evangèlits són els texts antics dels quals es conserven més manuscrits i compten en còpies més antigues. A més, no són l'única font històrica de Jesucrist. L'historiador Flavi Josep parla de Jesús a les antiguitats jueves i el senador i historiador romà Tàcit va escriure sobre Jesús i la seva execució a la creu per ordre de Pilat. A banda de múltiples fonts, una lectura històrica de l'Evangeli posa de manifest qüestions que reforcen la veritat racional del text. Per exemple, els quatre evangelis expliquen que les dones van ser les primeres a donar testimoni de la resurrecció de Jesús. I tinguem present que al món antic el testimoni de les dones no era vàlid als tribunals. Si els quatre evangelistes s'haguessin inventat la resurrecció, segur que les protagonistes no haguessin estat unes dones. De la mateixa manera, és incoherent inventar-se coses com la negació de Pere. Fets com aquest eren tan humiliants per als primers seguidors de Jesucrist que és impossible que s'ho inventessin. A més, els primers deixebles, atemorits i desmotivats, després de la seva mort, van acabar donant la vida de manera incondicional per ell. La nostra fe, certament, no és irracional. Els creients preguem avui especialment perquè el nostre nou bisbe Gerard, ordenat ahir pel nunci del Papa a Espanya, ens ajudi a viure i aprofundir cada vegada més la fe en Jesús ressuscitat. Preguem perquè sàpiga unir les nostres diferències, avivar les nostres preguntes, netejar els nostres projectes, inquietar i encoratjar la nostra fe en tot moment. Preguem perquè m'ho regali el bon humor que passeja, el seny que sempre demostra, la proximitat que viu i la confiança en Déu que tanta pau en regala. Viure'l acompanyats d'ell i de tota l'Iglesia és un goig i segur que m'ho serà també un regal de coratge. Segur que en nom de molts avui don l'enhorabona al senyor bisbe Gerard i desig de tot cor que la seva presència i paraula m'ho sigui a tots hora bona i especialment per a la nostra diòcesi menorquina.
Després d'escoltar les paraules de mossèn Joan Bosco Fané, acabem el programa d'avui.
I seguim pregant pel nou pastor de la nostra església, monsenyor Gerard Villalonga.
I perquè tots junts, laics, preveres, religiosos, juntament amb el bisbe, siguem anunciant a tots l'alegria i l'esperança de l'Evangeli de Jesús.
Bon diumenge i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu!